Passen 6 minuts de les 9. Som dijous 7 d'octubre de 2021. Molt bon dia. Engeguem el Penedès en xarxa. Què tal? Com esteu? A les portes del pont, per alguns, per d'altres, almenys 3 dies de vacances cauran, segurament, i aquest dijous ja es comença a notar aquesta alegria, aquest canvi. Nosaltres us acompanyarem des d'ara i fins les 12, com fem cada matí, des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I serem Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio, Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní, Raimon de Cara des de Canal 20 i a la cuina central d'aquest magazín, Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. I aquests són els tastets, els maridatges que us proposem per aquest dijous de tardor. D'aquí uns instants, l'agenda cultural. Obrim els dijous explicant l'activitat cultural i festiva que hi ha els propers dies a les nostres comarques. Emissora, emissora, no ens deixem ni una sola proposta. Pendents també de l'actualitat, com cada matí, amb cites indispensables a 2:15, 10:11 i 12 amb els flaixos informatius on us expliquem les notícies de casa. I quan passin 5 minuts escassos de 2:15, Economia i Empresa amb la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui la nostra convidada és la psicòloga i coach penedesenca Anna Romeu. A les 10, a l'actualitat, us volem presentar la Fira de Santa Teresa 2021 del Vendrell, que se celebrarà el cap de setmana del 15 al 17 d'octubre. Ho farem conversant amb la regidora de Fires i Festes, Luz Ramírez. A 2:15, segon flash informatiu i tot seguit el Cuida't amb la terapeuta holística Roser Ferrer, que avui ens parla de la relació que hi ha entre els canvis de la tardor i el nostre cos. A les 11 obrirem la tercera i última hora amb Salut i Consum, aquesta secció mensual que torna i que continua amb nosaltres aquesta quarta temporada. Avui volem parlar de la campanya Multa pel Zero a Vilafranca i ens acompanyaran la Gavi Giral, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, la Laura Carbó, tècnica del Servei de Medi Ambient de Vilafranca, i el Martí Morató, impulsor de l'app Go Zero Waste. Així arribarem a 2:15, a la tercera cita amb l'actualitat penedesenca. I així que acabi el flash de notícies, en qüestió de 5 minuts ens retrobem amb les zones de música que ens acosta un cop al mes la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Tot parlant d'aquest inici de curs a l'escola i de la història de músics i orquestres sadurninenques. Així anirà aquest dijous 7 d'octubre, que comença ara mateix. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Escalfem motors aquest dijous amb l'agenda cultural, aquest recull de les propostes i activitats en clau cultural i lúdica i festiva d'aquests propers dies, i com que aquest cap de setmana és llarg per alguns, hi ha força teca. Comencem a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ben atapeïda l'agenda lúdica i cultural d'aquest cap de setmana amb activitats que, per exemple, suposen la commemoració al territori de les Jornades Europees del Patrimoni o festes majors com la de Sant Miquel d'Olèrdola o la de Cal Rubió. Comencem parlant de les Jornades Europees del Patrimoni a Olèrdola. L'Ajuntament organitza una visita guiada gratuïta per barraques de pedra seca del municipi amb sortida a 11:15 del matí aquest dissabte des de la pista poliesportiva de Can Trabal, i l'endemà diumenge, jornada de portes obertes a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, i a partir de les 11 també activitat gratuïta, la visita pel jaciment amb el títol 50 anys obrint Olèrdola. I festa major de Sant Miquel d'Olèrdola, propostes com el pregó a càrrec de Meritxell Arenas a partir de 10:15 de la nit, després focs artificial, un piro musical, dissabte a les 10 torneig de tenis taula, futbol bombolla a les 12, per la tarda a les 5 màgia amb el mag Lini, missa solemne a les 7, continuem amb els actes de dissabte de la festa major de Sant Miquel, amb la tabalada pel poble, després a les 8 la portada del Sant al local social i el concert de gospel per acabar dissabte a 9:15 del vespre amb essència de gospel. I per diumenge, entrada del Sant i ofrena floral a l'església, a les 11, a les 12, taller de cupcakes, pintacares i tatuatges, i ja per la tarda, doble proposta local Roser Montaner, monòleg a càrrec de David Sas a 6:15 i a 7:15 concert a càrrec dels Humphries. Santa Margarida dels Monjos, d'altra banda, està commemorant aquest mes d'octubre el 50è aniversari de la creació de l'himne de les Nacions Unides a càrrec de Pau Casals, en aquest cas encetant aquestes programacions amb l'exposició Pau, 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 la lluita pacífica d'un artista per la pau. Sobre l'exposició es podrà veure a la Masia Mascatarro, a la Casa de Cultura Mascatarro, fins al 28 d'octubre, des d'avui, a partir de les 7 de la tarda, l'acte especial d'inauguració amb la participació de Sinoca i Josep Porta. No deixem els monjos perquè aquest divendres es programa l'activitat Tangram al carrer a partir de 4:15 de la tarda, i a l'aula cultural del Casal de la Gent Gran dels Monjos a les 5 hi haurà la xerrada Revolució Industrial i Invents que van canviar la història, a càrrec del professor d'Història Marc Giovanni. Dissabte i diumenge tornem a les Jornades Europees del Patrimoni, des de les 10 i fins les 2, portes obertes al Siarga. Dissabte es programa la jornada Ets cosidora o modista, teixim xarxa als monjos, de 10 a 12 a Cal Antic, les places són limitades, i per inscripcions i informació es pot trucar al 93-898-27. I per diumenge a les 11, també a les 12, la possibilitat de fer la visita guiada gratuïta al castell de Penyafort. I també es podrà fer diumenge, en aquest cas, l'itinerari Les dones durant la Segona República i la Guerra Civil a Santa Margarida i els monjos, de 10 a 12, i un segon torn a partir de les 12 i fins les 2. I aquest cap de setmana, no deixem Santa Margarida i els monjos, és festa major a Cal Rubió. Divendres a 8:15, traca d'inici de festa, i a les 8 pregó amb Martí Tarrida. Dissabte a les 10, xocolatada popular, després l'assaig públic de la canalla de la colla jove dels Castellers de Sitges, a les 12 espectacle amb la companyia La Bicicleta, i per la tarda jornada esportiva a partir de les 4, a 8:15 Rubió Foc, i a les 10 concert jove amb els grups Tiramisú i Milky Lions. Per diumenge, a 10:15, bicicletada popular, a 1:15, concert vermut de gralles a càrrec del grup Canyador, i ja al vespre a les 7 havaneres amb el grup Ultramar. I dissabte té lloc la segona edició de la mostra Tasta la Granada, de 12:00 a 3:00, i per la tarda a partir de les 7 i fins les 10 de la nit, i es podran degustar productes dels establiments i restaurants del poble maridats amb vins i caves dels cellers del municipi. La fira aquest any tindrà lloc a l'esplanada de davant del centre cívic. I el mateix dissabte, a les 11 del matí, se celebrarà la quarta edició de la cronoescalada Santa Fe-La Granada. I per acabar, dissabte es programen dues sessions per poder fer una visita guiada a l'església de Sant Valentí de les Cabanyes, a les 11 i a les 12, i acabem amb una recomanació solidària perquè torna el concert solidari contra el càncer a Sant Martí Sarroca en format presencial diumenge a les 12 del migdia sota els arbres del Parc de la Petanca amb el duo Noelia i Quim. L'entrada solidària de 5 euros es destinarà íntegrament als projectes de l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer, Catalunya contra el Càncer.
Seguim amb més propostes i activitats per aquests dies, ara des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem començant avui mateix a Sant Sadurní perquè al centre Vilarnau, a partir de les 6 de la tarda, ha organitzat un taller de rap adreçat a adolescents i joves entre 12 i 16 anys. Si us hi voleu sumar, cal, això sí, inscripció prèvia a través de www.santsadurni.cat. Anem ara dissabte, però encara no ens movem de Sant Sadurní perquè a les 12 del migdia hi haurà la presentació de la novel·la Les cares de la fortuna de Daniel Harris al Centre Cultural. Això sí, també una activitat amb inscripció prèvia a través de www.santsadurni.cat. També cap de setmana de celebració de les Jornades Europees del Patrimoni, que aquí a l'Alt Penedès s'hi celebraran amb molta força. Per exemple, dissabte a 11:15 del matí hi haurà visita al Castell de Subirats i també passejada guiada fins al jaciment paleontològic dels Casots, on es podran visitar els entorns de la zona i veure les rèpliques de material recuperat a les excavacions. Per a més informació i reserves, podeu contactar amb l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Subirats a través del correu info@turismesubirats.cat. Gelida també celebrarà dissabte les Jornades Europees del Patrimoni, en aquest cas amb Claret Cello Duo a partir de les 7 de la tarda a la Capella del Santíssim. Una activitat gratuïta, però això sí, amb inscripció prèvia a www.gelida.cat. Canvi de terç, perquè dissabte a partir de les 6 de la tarda a Mediona tindrem tast de cerveses artesanes de les contrabandistes de les cooperatives Subversiva, Júpiter, Cap Fometguer, L'Ovilot, La Bordeta, Cervesa Cornèlia i també la presentació del seu projecte. Tot això a partir de les 6 de la tarda al Col·labi de Sant Joan de Mediona i això sí, amb inscripció prèvia. Seguim dissabte amb teatre, en aquest cas a Sant Quintí de Mediona, amb l'obra Mort a les Cunetes, que es representarà a partir de les 10 de la nit a la Sala Polivalent del Jardí i amb entrades a 5 euros. Anem ara diumenge, però no ens movem de Sant Quintí, perquè el municipi celebrarà les Jornades Europees de Patrimoni amb una ruta del patrimoni a partir de 11:15 i sortint des de la plaça de l'Església. Una activitat també amb inscripció prèvia a través de www.santquintimediona.cat. A Gelida, diumenge, passejades temàtiques amb ruta geològica al Bosc dels Fòssils a partir de 9:45 del matí i sortint, en aquest cas, des de l'estació de Renfe. Encara Gelida, però ja a partir de les 7 de la tarda tindrem teatre amb l'obra El primer petó i emmarcada en la Mostra Nacional Itinera de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. Una activitat amb taquilla inversa que es durà a terme al Saló d'Espectacles de l'UCG de Gelida. A Mediona, a les 12 del migdia, diumenge, s'inaugura la mostra Les Barraques de Vinya, la sala d'exposicions de l'AECCM. A la mateixa hora, al Teatre del Casal Medionenc, hi haurà la presentació del disc Impossibles, del grup Tanyer. A les 6 de la tarda tindrem Festival de Cordes amb Història a l'Església de Sant Joan de Conilles, de Mediona. I també a Santa Fe del Penedès tindrem el 20è concert de la Diada de Santa Fe a l'Església de Santa Fe amb Anna Nicolás i Jaime González a partir de les 7 de la tarda. I acabarem destacant que des de demà i fins al dia 12 d'octubre Olesa de Bonesvalls celebra la Festa Major del barri Hospital. Tota la informació i programació la trobareu a www.olesadebonesvalls.cat.
Franca, comencem amb una activitat doble que inclou la presentació d'un conte i una exposició. Serà avui mateix a 8:15 del vespre. La Fundació Pinae presenta el conte il·lustrat solidari Mà Amiga, un conte per a una cura al Fòrum Verger Balaguer i inaugura l'exposició Avui és el millor dia, amb fotografies del Delta de l'Ebre d'Ildefons Oliveres, protagonista del llibre i gran lluitador contra l'ELA. L'acte serà presentat per la cantant, actriu i pedagoga Nina. Així que acabi la presentació del llibre, s'inaugura l'exposició i la recaptació total per la venda de les fotografies exposades també es destinarà a la lluita contra l'ELA. La mostra es pot visitar des d'avui i fins al 14 de novembre. I aquesta tarda, Vinzeum reprenen el cicle de presentacions de novetats editorials Llibres de Vi. amb La Botella 18 de Ferran Centelles a 8:15 a l'Auditori. D'altra banda, l'Associació de Veïns Barceloneta Sant Magí organitza una xerrada sobre formació personal. La intenció és donar eines per afrontar els canvis socials i emocionals tan importants que estem vivint. La xerrada anirà a càrrec del psicòleg Albert Cruells i tindrà lloc a 8:15 al local veïnal. Anem pel divendres. A 12:00 tindrà lloc el lliurament de premis del segon concurs literari Les paraules parlen per tu, organitzat pels serveis de salut mental de l'Alt Penedès, del qual ja us en vam parlar a la gent del detall. Serà a l'Auditori de Vinzeum. A 6:00 PM, al Fòrum Verger Balaguer, tindrà lloc la inauguració del curs 2021-22 de les aules d'extensió universitària de Vilafranca, que anirà a càrrec de l'exconsellera Irene Rigau. I a 10:00 PM, la gala dels Premis Binari, la novena gala de tardor dels millors vins de les denominacions d'origen catalanes. L'acte se celebra a l'Auditori Municipal de Vilafranca, estarà presentat per Màrius Serra i comptarà amb la participació del Maclari. Dissabte a 7:00 PM s'inaugura al Centre Artístic del Penedès l'exposició del Transcendent i de l'Insignificant de Fernando Bustamante, una col·lecció de collage fets a partir de fotografies del mateix edifici de l'Agrícol. També hi haurà música. L'Electrovinyes arriba a la 8a edició aquest dissabte, al claustre dels Trinitaris a partir de 7:00 PM, amb algunes de les novetats destacades de la temporada, com Bofirax, Aurel i Yarei Molina, i els ja clàssic tallers Petits Tafaners, on els més menuts de la casa tenen les seves primeres experiències en la creació de bases per la música electrònica. I el cicle Repensem-nos sobre l'emergència lingüística acaba aquest dissabte amb una jornada titulada El català és una lluita compartida, que comptarà amb Isidor Marí, Josep Morgades, Eva Pons i Lluís Deizaguirre. Serà a 8:15 PM al Fòrum Verger Balaguer. I finalment, aquest diumenge, a 7:00 PM, la companyia La Calòrica torna al Teatre Calbolet amb Feíssima Enfermedad y Muy Triste Muerte de la Reina Isabel I. La companyia celebra els seus 10 anys de trajectòria recuperant el seu primer espectacle, una tragicomèdia grotesca sobre la fam de poder i la ridícula brevetat de la vida. L'obra, que és una de les grans propostes de la temporada d'espectacles professionals, compta amb una posada en escena impressionant i un text excèntric i hilarant. I acabem aquesta agenda cultural a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que des de demà fins al dimarts tindrà lloc la Festa Major de GG. Començarem divendres a 10:00 PM amb concert de rock al Gallo Enrocado. El dissabte hi haurà missa de Festa Major, vermut electrònic amb DJ Rubio, classe de zumba amb Dani Uru, correfoc amb els Diablons, el Drac i les Pantarrucs de Sant Jaume dels Domenys i concert amb Pocket Duet. Pel que fa a diumenge, balls populars amb Cerculets de l'Arbós, gegants i bastoners de Sant Jaume dels Domenys, concert vermut amb The Pocket Duet, Láser Tag i tallers infantils amb Joellen. Dilluns, tas de vins amb celler 10 d'abril i amenitzat pel combo de l'escola Contrapunt. I dimarts, concurs de paelles, dinar popular amb vi i cava de cellers Domenys, espectacle infantil amb el clown Trinxeta i, a continuació, xocolata amb melindros. Val a dir que cal apuntar-se a totes aquestes activitats i que podreu trobar tota la informació a la pàgina web de santjaumedelsdomenys.cat. Marxem a Llorenç del Penedès i és que demà a 10:15 PM a la cooperativa La Sala del Vall es farà compresia a càrrec de Roser Guasbea, Carles Figueres Calvo, Maica Rafecas, Nati Soler Alcaida i Alba Vinyes Lasso. I és que comença aquest cicle de poesia compresia amb 5 autors o autores amb vinculació al poble de Llorenç del Penedès. Pel que fa a dissabte, a 12:00 PM a la Rambla Marinada, davant del consultori, es farà la inauguració de l'escultura Els Donants de Sang. És a dir, que aquest és important, aquí ja el vam tenir a Sant Jaume dels Domenys i ara els hi toca a Llorenç del Penedès. Pel que fa a diumenge, a les 9 del matí, al davant de la comparativa Jornades Europees de Patrimoni, es farà una caminada i visita cultural a Santa Oliva. L'activitat és gratuïta, se sortirà a les 9 del matí. Des de la comparativa, amb una durada estimada de 45 minuts, a les 9:45, trobada als safareigs de Santa Oliva per començar les visites, també qui vulgui pot anar en cotxe, i de 10 a 12, ruta guiada del patrimoni. Pel que fa a la tarda, a les 7 a la comparativa, a la sala de ball, el concert de diumenge amb el duet Alma. I a les 7, al centre, mostra itinerat de teatre, Boixos per la pasta, a càrrec de la inestable Saratana de Teatre de Puigcerdà. Marxem a la Bisbal del Penedès, i és que aquest dissabte a les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès es farà la conferència als símbols secrets de Gaudí a càrrec de la historiadora de l'art Anna Pou Van den Bosch. Si em perdonareu el meu accent. Marxem ara al Vendrell, i és que avui, a la Mallola, l'ecosistema cooperatiu del Baix Penedès, a les 7 de la tarda es farà al Museu 10. Pel que fa a divendres, l'Harmonium i Carles Casals amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, en horari d'obertura del museu. També divendres, la jornada de portes obertes als museus, es farà Museu Àngel Guimerà, la Casa Nadigua de Pau Casals, Museu Pau Casals i Museu Apel·les Fenosa. Tots tres dies, 8, 9 i 10, excepte el Museu Apel·les Fenosa. També exposició sobre l'obra teatral L'Aranya amb motiu d'aquestes Jornades Europees de Patrimoni al Museu Àngel Guimerà. I acabem amb visita comentada a la botiga centenària de Cal Figueres a càrrec de Jaume Pau Canyes Figueres amb motiu d'aquestes Jornades Europees a les 6 de la tarda, i el lloc de trobada serà al Museu 10. Acabarem tot plegat a Calafell recordant que aquest cap de setmana tant la confraria com la Ciutadella Ibèrica com el Castell de la Santa Creu estan dins de les Jornades de Patrimoni Europeu i que es podran visitar totes des del dissabte, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, i el diumenge també es podran visitar però en horari de 10 a 2. A més, a les 11 del matí hi ha una visita guiada combo que és la Ciutadella més el bot salvavides, i que per això sí que cal inscriure's prèviament a través del correu electrònic calafeihistorica@calafell.org. I demà a Calafell, des de les 8, demà no, perdó, dissabte, des de les 9, 8 del matí fins a les 10 de la nit, tindrà lloc aquest primer torneig solidari de pàdel contra el càncer de mama. A les 8 de la tarda hi haurà partit d'exhibició obert al públic en general, i tot això es farà a les pistes del pàdel del Club Esportiu Vilarenc Aqua de Calafell.
Gràcies, Lourdes, i arribarem a 9:45 a les notícies amb l'electrònica líquida i plena de detalls de Bofirax amb el seu Time Travel, que aquest dissabte toca a l'Electrovinyes, a Vilafranca.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment de fer aquesta primera aproximació a la informació en aquest dijous, 7 d'octubre, des de la redacció d'aquesta casa, de Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Comencem explicant que la capital de l'Alt Penedès acollirà aquest mes el que és la primera fira dedicada a la creativitat, al talent i l'emprenedoria dels joves. Porta per nom l'Invisible, la fira d'allò que no has vist, i es farà a les places de l'Oli i de la Vall del Castell el dissabte 23 d'octubre al llarg de tot el dia. Es tracta, de fet, una iniciativa que impulsa el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca. El regidor d'aquesta àrea, Miquel Medialdea, explicava que el mercat jove és una idea que encaixa perfectament amb la voluntat de l'espai Jove la Nau de cercar i fer emergir el talent dels joves. De fet, l'impuls d'una xarxa de joves creadors és el fruit del treball d'una persona jove contractada mitjançant el programa Apunt, que és una de les potes, també recordem, del Pla d'Intervenció Integral del Centre i del Carrer del Comerç. De fet, s'han estat fent al llarg dels darrers mesos tot un seguit de trobades i sessions al mateix espai Jove de la Nau, que han donat com a fruit aquesta fira, aquest mercat, una fira que, com dèiem, el proper 23 d'octubre acollirà una trentena de joves que mostraran el seu talent. Us expliquem també que la Federació Empresarial del Gran Penedès fa balanç dels 2 anys de mandat i anuncia nous reptes, entre els quals enfortir la captació de nous socis. La Federació Empresarial ha fet aquest dimecres balanç d'aquests 2 anys de mandat després de les eleccions que va guanyar, recordem, la candidatura encapçalada per Neus Lloberes. També s'ha parlat dels reptes de futur, entre els quals, com dèiem, hi ha consolidar i ampliar el nombre de socis, que es troba a l'entorn de 900, per fer encara més representativa la federació de tot el teixit empresarial de les 3 comarques. La patronal es mostra satisfeta de la tasca realitzada en aquests 2 anys perquè, tot i la pandèmia, s'han tirat endavant moltes iniciatives en paral·lel, entre les quals la creació de 7 sectorials, el reforç del paper de l'OBI, l'ampliació de la borsa d'assessors, l'impuls al projecte col·laboratiu empresarial Aquí d'Aquí, l'adaptació de la formació a la demanda i també l'ampliació del grup d'energia, així com la millora de les comunicacions de la federació. Anem ara fins a Olèrdola per explicar que Junts reclama que s'aprovin més bonificacions en les ordenances fiscals. En el debat d'aprovació de les ordenances fiscals pel 2022, Junts per Olèrdola defensarà un any més que l'Ajuntament olerdolenc activi més bonificacions perquè té un ampli marge econòmic per a poder-les aplicar. Així ho apuntava la regidora de Junts per Olèrdola, Mari Carmen Villanueva, a pocs dies de que en el proper ple del dimarts 19 d'octubre celebri i es pugui aprovar aquestes ordenances fiscals de cara al proper any. En el servei de les escoles Bressol, Villanueva ha defensat que es bonifiquin les quotes que han de satisfer les famílies del municipi. La regidora de Junts ha recordat també que alguns municipis ja estan aprovant la gratuïtat de P2 i altres ja apliquen aquesta bonificació als empadronats. Per Villanueva, aquestes bonificacions aprovades en altres municipis demostrarien que són mesures legals i que es podrien aplicar també a Olèrdola. I acabarem tot recordant que es celebren portes obertes al Museu i Monuments de Calafell el cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. És una activitat que serveix per descobrir el patrimoni històric tan proper que sovint no es coneix prou per part dels mateixos veïns. Els monuments i museus de Calafell, doncs, faran portes obertes i algunes activitats a motiu de la celebració aquest proper cap de setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. Les portes obertes es faran, en concret, a la Ciutadella Ibèrica, al Castell de la Santa Creu i la confraria. També hi haurà una visita guiada sobre el món del mar i la pesca. La 30a edició d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni es presenta amb el lema 30 anys de descobertes. Amb això es vol reforçar la idea que el patrimoni cultural català és ric i variat i moltes vegades, com dèiem, el tenim tan a prop que no el coneixem prou. I les jornades obren les portes d'aquests elements patrimonials convidant a la ciutadania a descobrir-lo. El dissabte 9 d'octubre es podrà visitar durant tot el dia el Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica i la Confraria. I el diumenge 10 d'octubre hi haurà jornada de portes obertes al Castell de la Santa Creu, la Ciutadella Ibèrica i la Confraria, així com també a les 11, una visita guiada combinada a la Confraria i al bot Salvavides. Les places són limitades i cal fer-ne reserva prèvia. Es pot fer a l'adreça de correu electrònic calafellhistoric@calafell.org.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen gairebé 6 minuts de 9:45 del matí i és moment de l'economia i empresa, aquesta secció quinzenal amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui des de Domenys Ràdio. Així que saludem de nou la Lourdes. Qui t'acompanya ara?
Doncs ara estic molt ben acompanyada per dues grans dones. Tenim a l'Amèlia Mestre, que no podia faltar, i que tenia moltes ganes de veure-la, de la FEP. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Jo també tenia moltes ganes de venir.
Tenia ganes de veure-la. A més, t'ha saltat molt bé l'estiu.
Bueno,
estàs guapa.
Gràcies, tu també.
I tenim a la psicòloga i coach del Penedès, l'Anna Romeu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Esteu bé? Ahir vau tenir presentació en premsa?
Sí, ahir
vam... No sé si després explicaràs o...
Bueno, faig dos cèntims abans d'introduir a l'Anna, que tinc moltes ganes de que la conegueu, perquè jo no la coneixia personalment i també tinc moltes ganes de parlar amb ella. Però bé, va ser un acte en premsa que va estar molt bé, perquè vam fer com un balanç dels dos anys del canvi de junta que hi ha hagut a la federació, i és un balanç positiu a nivell intern i una reestructuració del que ha estat una mica el cos de la federació, i ara ens toca una mica explicar-ho cap en fora. I una de les coses que els socis a partir d'avui poden trobar és un què de nou, que és aquest butlletí matinal que nosaltres enviem cada matí, que normalment és un recull de premsa. Ara, a partir d'ara, serà no només un recull de premsa, sinó que serà un resum de l'agenda. És on la gent podrà trobar tot el tema de normativa, subvencions, actualitat, ajudes, trobades importants d'altres patronals. Diguéssim que serà aquest cop d'ull que nosaltres suggerim que cada dia a les 9 tinguin els nostres empresaris i que li facin un cop d'ull.
Molt bé, molt. Molt interessant.
Sí, doncs això és una mica... També inaugurem web, no sé si d'avui o dilluns, però ja us ho anirem explicant un altre dia.
Molt.
Ara, avui tenim a l'Anna Romeu, que com us deia és una persona que jo personalment tenia moltes ganes de conèixer, perquè l'he estat seguint. Ella és psicòloga. Anna, explica'ns una mica qui ets i després hi entrarem una miqueta en tota aquesta feina que estàs fent. Bon dia.
Bon dia. És una pregunta difícil, per començar, qui ets? Bueno, sóc l'Anna Romeu, sóc psicòloga, sóc psicòloga clínica, em dedico a l'àmbit de les emergències, de la intel·ligència emocional, de les addiccions, del trauma, del dol... Diguem que treballo tot el tema emocional de la persona des de diferents vessants.
Doncs estem en una època on es parla molt de tot aquest rastre que ha deixat la pandèmia, no? D'aquesta,
sí.
Tot aquest, com, no sé si dir-ho dolor, no? Però tot aquesta...
És patiment, és molt de patiment.
Patiment, sí. Psicosocial, no?
Sí.
Quin ha estat una miqueta el contrapunt que des dels teus serveis, des de la teva visió, has anat oferint a les persones que s'han acostat i una miqueta en el context, no? General.
A veure, jo treballo en diferents, des de diferents àmbits, com t'he dit, no? I, per exemple, des de les emergències, hem introduït la psicologia d'emergències dins del sistema sanitari d'urgències, dins del SEM, i estem ja treballant cada dia a un equip gran ja de psicòlegs que estem atenent per telèfon, que estem atenent presencialment quan és necessari. Per tant, estem diguem que introduint el que és la psicologia d'emergències, la psicologia del dia a dia dins de l'àmbit sanitari, val? Això per una banda. Per altra banda, en consulta, en el meu dia a dia a la consulta, doncs estem atenent cada dia moltíssima gent i realment es veu molta afectació. Arrel de la pandèmia, gent que ja venia, gent que ve nova i que venen amb diferents problemàtiques, però sempre tenen en comú que la pandèmia ho ha agreujat. Tot el que ha passat ho ha fet més greu, ho ha fet més difícil. Realment ha estat un impacte molt gran en la societat.
I això que ve implica? És a dir, un pas endarrere i, per tant, tornar a començar des d'altres punts que ja s'havien treballat o implicar una nova manera, una teràpia diferent?
Que és difícil generalitzar, però jo et diria que qui ja tenia algun tipus de patologia, problema o dificultat se li ha vist incrementat perquè hi ha hagut un trencament molt gran, i després el que s'està trobant molt és trencaments de gent que no tenia cap mena de problema i que arrel de la pandèmia, ja sigui perquè han patit a nivell econòmic, a nivell de perdre feines o de veure's disminuïda molt important, de forma molt important la seva feina o els seus ingressos, doncs ho estan passant molt malament. O sigui, gent que no vivia ni en la incertesa, ni en la por, ni en les dificultats, han començat a viure-hi. I això és un trencament personal molt gran.
I en quin moment una persona entra en la consciència de que té que veure un especialista? Perquè, clar, la pandèmia d'alguna manera ens ha afectat a tots, no? Sí. I d'alguna manera tothom intenta treure el cap. Després hi ha qui tapa millor els problemes i hi ha qui els afronta, i això no és una debilitat, sinó al contrari, no? És una fortalesa.
Sí.
Llavors, en un moment en el que estem vivint amb tanta incertesa, amb tanta canvi, amb tanta vulnerabilitat, quin és el moment en què una persona, o com una persona pot saber si és el moment d'anar a veure un especialista?
Quan no se'n surt sol. Realment, en tots els nivells, la premissa és aquesta, no? La condició és... Tots patim algun tipus de dificultat o tenim èpoques a la nostra vida en què ens costa o que ho estem passant malament per algun motiu, no? Però generalment tots estem dissenyats per sobreviure, per tirar endavant, som resilients, no? Ara es parla molt de la paraula resiliència, i és cert, tots som resilients. Però de vegades hi ha algun tipus de situació que supera les nostres possibilitats, els nostres recursos que ja tenim innats i que podem anar aprenent i adquirint en relació amb els altres, no són suficients, no podem tirar endavant. I aquest és el moment de demanar ajuda externa. No és la majoria dels casos. Jo penso que hi ha dues coses a tenir en compte en sentit amb això. Una és quan ja hi ha el problema, i s'ha de decidir quan es demana ajuda i com i a qui, i a partir d'aquí doncs començar a posar-hi fil a l'agulla i a treballar per millorar, però també hi ha el nivell preventiu, que no hi pensem gaire i que és molt més efectiu que el curatiu en realitat, no? I aquí jo penso que les empreses tenen molt a fer perquè són aglutinadors de molta gent, no? Les empreses és un lloc on moltes persones passen moltes hores al dia. I sí que és un lloc on s'ha de rendir, s'ha de produir, hi ha d'haver beneficis, evidentment, no? Per això són empreses. Però també és un lloc de cuidar gent, no?
I tant.
És el que hem dit sempre de les escoles, doncs jo aplico el que diem a les escoles, ho podem dir també de les empreses, no? Un lloc on molta gent es reuneix és un lloc on tenim l'oportunitat de fer altres tipus d'intervenció i moltes vegades a nivell preventiu, no? I una empresa que cuidi els seus empleats, que cuidi la gent que hi treballa, és una empresa que al final tindrà també més rendiment, i això ja està demostrat. I cuidar, per mi, no és intervenir quan hi ha un problema, sinó fer prevenció, no? Conèixer amb qui estàs treballant, conèixer quina és la seva situació i si s'hi pot fer alguna cosa abans que hi hagi un problema, molt millor que quan ja hi és.
Clar, però ens hem trobat amb aquesta Covid, no? Jo entenc que el problema...
Sí, no, aquesta era totalment inesperada.
Inevitable, no?
Aquesta no es podia prevenir.
No, el que em sembla molt interessant a aquesta vessant més empresarial que estàs comentant, perquè des de la Federació, per exemple, ens arriba molts inputs de que hi ha situacions noves en les empreses, de canvi de tendència, d'educació de nous processos, de canvis de paradigma dintre de l'activitat, que clar, tot això hauria d'anar acompanyat, no?
Sí, realment, perquè tot això implica que les persones tinguin una nova actitud, no? I tot el que implica actitud també implica emoció. Val? En realitat el que ens mana a tots són les emocions. Llavors, conèixer, reconèixer i saber gestionar bé les emocions és també fer aquest canvi i poder tirar endavant tot el que l'empresa necessiti que es tiri endavant.
Clar, perquè a vegades tenir lideratge no és necessàriament ser un bon comunicador, no?
No, és un dels factors, però és important, evidentment, però no és el més important. Possiblement no cal saber tenir molta oratòria ni saber fer grans discursos, sinó que és més important tenir altres habilitats, com l'empatia, com l'escolta, com l'assertivitat, no? Com saber dir les coses.
I eduques a vegades a persones, sí, en aquest sentit?
Sí, es fan acompanyaments molt interessants.
Explica'ns una mica quin és el ventall de serveis que pots oferir des d'Anna Romeu.
Jo faig dos tipus de serveis a les empreses. El preventiu, que deia abans, no? I el curatiu, diguem curatiu, com a que hi ha algun problema i, per tant, s'ha de trobar una solució. No? Faig intervenció en crisi, que és el principal servei, perquè és quan les empreses es posen en marxa. Quan ha passat alguna cosa, d'acord? I llavors hem de posar-hi algun tipus de solució, hem de buscar alguna manera de tornar el benestar a l'empresa. I això és el que nosaltres diem, els psicòlegs en diem intervenció en crisi. Val? Generalment ha passat algun accident o hi ha algun tipus de conflicte important i es requereix una visió externa que posi ordre i que canalitzi tot el que estigui passant a l'empresa. Val? Això és, diríem, la part curativa quan ja hi ha hagut algun conflicte. I la part preventiva, també faig avaluació del benestar de l'empresa, no? Del benestar emocional i psicològic de les persones que treballen a l'empresa. Aquí sí que jo poso a tothom en el mateix nivell, tant me fa si són directius com si són operaris, no? Han d'estar tots bé, contents en el sentit de satisfets en el seu àmbit de treball, on passen moltes hores. Llavors hi ha uns instruments d'avaluació per veure doncs, quin és l'estat emocional, l'estat de benestar de les persones que treballen allà i, per tant, detectar possibles riscos que poden portar a futurs problemes. Aquest seria el treball en l'àmbit preventiu.
I una intervenció d'aquest tipus en una empresa, què t'ha portat? És a dir, quin canvi has vist? És a dir, ara ens està escoltant, per exemple, un empresari que no sap ben bé si ha d'agafar aquest tipus de servei o plantejar-se'l i veure una miqueta explicar des de la teva experiència quins han sigut els canvis que s'han pogut veure en les diferents organitzacions on has implantat aquest servei preventiu.
Els canvis principalment són en l'ambient de treball, en la satisfacció en el treball, i això també hi ha diversos estudis que demostren que incrementa la productivitat. Val, al final, però el primer canvi, el més evident, és el de la satisfacció personal i per tant, l'ambient general de l'empresa. No? Una empresa on s'està a gust treballant és una empresa on, si una persona si ha de fer algun tipus de sacrifici o s'ha de quedar més hores o ha de fer alguna cosa que no requereix especialment el seu lloc de treball, doncs és més fàcil que tingui la voluntarietat de fer-ho i que ho faci, a més, molt millor. Val? És una empresa en la que hi ha millor actitud general de tothom que hi col·labora. Es passa d'una empresa més jeràrquica a més col·laborativa.
És important. Moltes vegades l'actitud, no? quan es fa sobretot els processos de captació de personal, l'actitud és un dels valors molt importants i a vegades aquesta actitud entra en desgast en la pròpia dinàmica de les empreses i, per tant, és molt interessant que pugui haver-hi una intervenció, no? Sí. En aquest cas d'un professional com tu, que pugui donar-li un tomb, no? Sí. És una mica el que t'agrada més fer, no? Diguéssim,
a mi sí, s'ha notat. Oi? La part preventiva a mi és la que més m'agrada realment, perquè és quan pots detectar, quan ajudes sense que es noti que ajudes, no? Clar. Un cop hi ha un problema, doncs ja trobarem la solució, ja sabem que ajudem, no? Però la part preventiva és fascinant.
I voldria destacar també, no em voldria deixar, no, encara ens queden uns minutets, però tota la teva vessant mediàtica, perquè potser la gent ara no t'ubica i últimament doncs, has estat en diferents programes de televisió, tens sí. Unes xarxes socials molt actives. Explica'ns una miqueta aquesta faceta, no? Com ha vingut donada una mica i perquè la gent et posi cara, perquè ara de moment només et posen veu, no?
Sí. Bé, a mi m'agrada, ja es nota, no? M'agrada molt parlar, m'agrada molt comunicar i tinc una vessant divulgativa innata. Jo vinc del món de la docència, jo realment era professora, vaig ser professora durant molts anys, teacher, era professora d'anglès. M'encanta la gent, m'encanta comunicar, m'encanta divulgar i m'encanta la psicologia. D'acord? Llavors he ajuntat les dues coses i tinc un somni, que és fer arribar la psicologia a tothom, perquè a més també tinc una vessant una mica, diguem que sindicalista, i no trobo bé que la psicologia com a eina de salut no estigui tan implementada com hauria d'estar dins del Sistema Nacional de Salut. Si tenim un problema de cor, tenim un cardiòleg a l'abast. Si tenim un problema de pell, tenim un dermatòleg a l'abast. Tenim tota la sanitat pública, funciona molt bé. En canvi, en salut mental, sí que és veritat que tenim l'àmbit de la psiquiatria, però la psicologia està molt relegada, molt, molt minoritzada. Els psicòlegs, crec que hi ha una ràtio d'un psicòleg per cada 100 o 200.000 habitants. És una bestiesa, és impossible, no?
Però potser, perdona, perquè estaves explicant, però potser la pandèmia sí que ha donat una mica més de peu a aquesta especialitat, no?
Ara està començant,
perquè
sí.
Perquè s'ha vist que és important, sí, quan sí. Hi ha hagut una intervenció sí. D'ajuda en les organitzacions i quan no hi ha hagut.
Sí. És cert que la pandèmia, amb tot el mal que ens ha fet, estarà aportant algunes coses bones i esperem que aquesta sigui una d'elles. Com t'he dit al principi, no? Els psicòlegs d'emergències ens hem incorporat dins del sistema d'emergències mèdiques en el mateix nivell que un metge o un infermer. Llavors, això ja està i ha arribat per quedar-se, per sort. I ara ens falta el sistema ALICS, no? El Sistema Nacional de Salut, en què hi hagi... Ara s'està realment intentant ampliar el número de psicòlegs als CAPs. He vist que hi ha hagut un anunci de l'Argimon, del conseller, que... i he vist també, no?, ofertes de places, he vist que s'estan movent coses. Realment això és el que ha de ser. I mentrestant, doncs, jo faig el que puc intentant divulgar, ajudar, intentant que això arribi a tothom.
O sigui, és una mica més aquesta acció de divulgació d'aquest servei,
sí,
no? D'aquesta necessitat d'evidenciar que fins ara no hi era i que s'ha de quedar i, a més, les empreses han d'entrar en consciència de que això funciona i ajuda les persones, que al final, no?
Realment. Home, la majoria de baixes, de les baixes laborals, al darrere hi ha un gran problema emocional, que després es transforma en un problema físic i és el que ens dona la baixa. Si tot això s'adreça i se soluciona abans que passi el problema físic, ens estalviem només una baixa laboral, val? I amb la majoria de persones és així el cas.
Bueno, a vegades la despesa aquesta preventiva és la que algunes persones no? Costa una mica més d'entendre, però no sembla que hagi de ser una gran despesa. Al contrari, després és una bona solució.
En realitat és una economia, perquè hi ha algun estudi molt important fet, no?, que demostra quants diners s'estalvia a la sanitat pública a fer prevenció a nivell mental, a nivell de salut mental. S'estalvien molts diners després en baixes, en visites mèdiques, en diferents intervencions, fins i tot.
Està molt bé. Si algú es vol posar en contacte amb tu, Anna, com ho ha de fer? Explica'ns quines són les teves xarxes socials, el teu contacte, com ho ha de fer?
Em pot trobar a tot arreu. La meva web és www.annaromeu.com, és la principal, i després estic a les xarxes tant a Instagram com a Facebook, com a Twitter, com a LinkedIn, allà més o menys, no cada dia, però molt sovint, doncs em poden trobar i tenen accés allà perquè estan totes obertes.
I és Anna Romeu?
Anna Romeu, sí. A Instagram és Anna Romeu Mateu.
Vale.
Tot junt.
Doncs gràcies per aquestes paraules. Una miqueta ja sabem com trobar-te. Al final també és important trobar la persona, no? El professional que ens pot acompanyar en certs processos i espero que la gent hagi pogut arribar una miqueta al teu expertise. També molt interessant, també no deixem les dones i el poder de la dona, perquè volem parlar i et convido personalment al Congrés de Dones del dia 22 d'octubre, que es celebrarà a Neàpolis. És un congrés, és la setena edició d'aquest congrés, molt interessant perquè hi haurà diferents taules de debat. Una precisament parlarà de com està l'empresa del futur, parlarà de riscos psicosocials, parlarà d'innovació. D'alguna manera aquest congrés el que vol sempre és acompanyar les dones des del lideratge d'altres dones que han passat o han tirat endavant els seus projectes per passant per tots els problemes que puguin haver tingut o les situacions, i d'alguna manera el que es pretén és inspirar i emmirallar una mica a la dona empresària i a la dona emprenedora. Per tant, jo des d'aquí faig una invitació, que és el dia 22 d'octubre.
És molt interessant, el que estàs explicant.
22 d'octubre, divendres.
22 d'octubre, ostres, ara no sé si és dijous o divendres.
Divendres, divendres.
Si tens un calendari, sí, el veig des d'aquí. Menys mal. Sí, comença a les 9 del matí, també hi haurà una miqueta, a veure, tots necessitem, no?, el contacte personal, i d'alguna manera en els actes que estem fent ara es veu, no?, que la gent el que vol és veure les cares. La federació, una de les potes més importants que té és el networking, que aquests temps era molt telemàtic i la veritat és que no acabava d'enamorar, no? I les dones, com sempre, en el peu del canó, fan aquest congrés presencial, amb un dinar, perquè la gent torni a veure's les cares, perquè la gent torni a trobar-se, perquè hi hagi aquesta comunió i que hi hagi aquests referents, no?, dintre del món laboral, que ens poden explicar coses. Hi ha la gent de Net Mentora, que venen a fer una taula també. Bueno, hi ha la Lolita Ortiz, per exemple, en una de les taules, que és aquesta futbolista del Futbol Club Barcelona. Bueno, ja no podria anomenar unes i deixar-me'n unes altres, perquè són 29 ponents, però la veritat és que promet ser una jornada molt, molt interessant, i per tant a dones i a homes, però bueno, sobretot a dones, que a vegades necessitem una inspiració, necessitem buscar una mica d'ànims després d'algun procés, sigui maternitat, sigui canvi, sigui, no? Doncs és molt inspirador, perquè veus dones com han tirat endavant els seus projectes i a dia d'avui són casos d'èxit.
Com ens podem apuntar?
Doncs molt fàcil, a fec.cat. Si avui hi hagués algun problema entre avui i demà, perquè estem fent aquest canvi de web, que no desisteixin, que dilluns estarà en plena normalitat, esperem.
Normalitat o nova normalitat?
Sí, això també és molt ara.
Ens queda un minutet escaig, no sé si tens alguna cosa més a comentar de la FEP.
Bueno, bàsicament eren aquestes novetats que hi havia de la de la presentació d'ahir, de la presentació de l'índex de competitivitat, que és un índex que genera la federació amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova, l'Ajuntament de Vilafranca, la Diputació i CaixaBank. I són uns índexs que serveixen de referència a tots els indicadors, i perquè ens representen la competitivitat comarcal a Catalunya. I per tant, jo convido els empresaris a veure-ho, perquè és un esforç per part de la federació molt interessant.
Doncs només em resta agrair-vos avui que hagueu estat aquí a Economia d'Empresa, psicòloga i coach del Penedès, Anna Romeu. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Amèlia Mestre, de la FEP, que t'esperem d'aquí un mes. Moltíssimes gràcies.
De seguida arriben les notícies, abans uns anuncis, i després del butlletí ens retrobem parlant de la Fira de Santa Teresa, al Vendrell.